De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. A veure, avui a la parada solidària volem tocar un tema tan complex com delicat. Volem tractar el tema del suïcidi. Us dono algunes dades perquè un total de 607 catalans es van suïcidar el 2022, un 5% més que el 2021. Aquestes xifres reflecteixen que la mort per suïcidi segueix a l'alça. La bona notícia és que, malgrat aquestes morts, els intents de suïcidi a Catalunya sí que es van reduir en un 2,9% durant el primer semestre d'aquest 2023 en comparació del mateix semestre del 2022. Són dades del Codi Risc Suïcidi presentades per la mateixa Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. I avui, amb tot això de fons, volem conèixer millor l'associació... l'associació després del suïcidi, l'associació de supervivents. Per això ens acompanya la seva directora, que és Cecília Borràs. Cecília, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio, y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido.
Superviviente és la cançó que hem volgut posar per començar aquesta xerrada. Cecília, què és per vosaltres un supervivent? Perquè crec que a vegades ho tenim mal entès, això.
Bé, la paraula supervivent significa, i segons l'OMS, amb un quadern, diu, és aquell que ha deixat enrere. Jo crec que ens escau aquesta paraula perquè hem deixat enrere, no del tot, perquè no podem deixar enrere tot, però hem deixat enrere una experiència vital molt traumàtica, molt tràgica i molt envoltada encara de molta avui estigma quan l'has viscut, no?
Un supervivent és la persona que s'intenta suïcidar i no ho aconsegueix, o la persona que acompanya?
Som els dos. Hi ha les persones supervivents de tentativa de suïcidi i som les persones, i estem nosaltres, que som els supervivents a la mort per suïcidi.
Em deies nosaltres, tu ets una supervivent.
Sí.
D'aquestes segones.
Sí.
Vols entrar en el teu cas?
Sí.
Quin és el teu cas?
Mira, jo sóc supervivent. El meu fill Miquel, de 19 anys, va morir per suïcidi farà 15 anys. Res feia que presagiar aquest final, mai ho havia dit. És d'aquests casos, o el percentatge de casos, que no correspon al típic factor de risc, que entre el 80 i el 90% dels casos pateixen una malaltia mental greu. Sempre és important insistir en això. Era un noi normal, amb una parella, molt enamorat, i 19 anys, el primer amor, doncs, bueno, tot s'ajunta en un moment d'una crisi en què no veus un futur, és desesperança. Era el meu únic fill, i bé, jo crec que la meva supervivència, per deixar enrere tot aquell dolor o aquell trauma, em vaig donar compte que era molt, molt necessari que jo parlés amb algú que li hagués passat el mateix. I aquesta va ser una necessitat que jo vaig viure en primera persona, de que jo no podia parlar del que jo havia viscut. Vaig trigar més de 2 anys en conèixer una persona que, com jo, havia perdut a una familiar per suïcidi, i veient el buit i el temor que hi havia d'aquestes persones ens agrupéssim i parlar, vam fundar l'associació després del suïcidi, Associació de Supervivents. Penso que aquesta és la meva reconstrucció de supervivència.
Entrarem en l'associació i com ajudeu en l'associació, però jo crec que més que ningú em podràs explicar quina és la diferència entre perdre un ésser estimat de manera natural, per malaltia, per accident, o perdre-la perquè decideix treure's la vida.
Mira, és una... Per mort, jo he tingut, malauradament, la possibilitat de veure aquesta mort per mort natural o per una malaltia, pots fer aquest acompanyament i pots fer aquest comiat i pots estar al costat de la persona que mor i et quedes bé amb aquest acompanyament. La mort forma part de la vida. Quan són morts inesperades, tant sigui com un accident de trànsit o una mort per suïcidi, suposa un xoc, suposa un trauma. I és psicològicament devastadores aquestes morts inesperades i traumàtiques. El que passa és que en la mort per suïcidi mai tindrem el per què resolt. Quan hi ha un accident de qualsevol tipus, el jutge obrirà diligències per establir la causalitat d'aquest accident i demanar responsabilitats si hi ha. A la mort per suïcidi això no passarà mai. Ens quedarem amb el per què.
M'has respost molt bé a una pregunta que et volia fer tot just ara, que entenc que forma part d'aquest xoc, sobretot el per què. 15 anys després encara t'ho fas, això? Encara et preguntes el per què?
No.
T'ho pregunto diferent.
Sí.
15 anys després, com estàs?
Acceptant la meva... Jo he acceptat que això forma part de la meva biografia. No puc oblidar-ho. He treballat amb el que he passat. Jo he fet un procés de dol complexa perquè no hi havia una entitat llavors i vaig necessitar de molts anys de psicoteràpia que em van resoldre la buidor, però em van ajudar, però el que realment m'ajudava a ser trobar-me amb altres persones. Jo crec que ara estic reconciliada amb allò que vaig tenir que viure, ojalà no l'hagués viscut, en moments de tristor, perquè jo pues, a vegades me l'imagino, pues, tindria barba o tindria faria, i això no és possible, i sí que després li pregunti per què ho vas fer, però res més, no hi ha el dolor. Penso perquè no, qualsevol cosa que no sigui una proactivitat i poder ajudar a mi, si puc ajudar a mi, puc ajudar l'altre, doncs el Miquel no tornarà.
De seguida parlem de com funciona l'associació i tot el que feu per tots els supervivents, per uns i per altres, perquè treballeu moltíssim des d'aquesta associació i vull posar-ho sobre la taula abans, però sí, m'agradaria parlar aquesta emissora, com saps, Cecília, és una emissora eminentment social. I els darrers anys no parem de parlar de salut mental. Uh-huh. Sobretot, i ho sabràs, arran de la pandèmia, uh-huh, s'han trencat molts tabús i se'n parla molt de la salut mental. Uh-huh. Cuidem molt ara de la salut mental o encara cal prevenir molt més perquè no passin casos com aquests?
Penso que ara en parlem molt i el sistema s'ha agafat com molt a contrapeu davant d'aquesta demanda i d'aquesta necessitat que la població per fi reclama, com que és necessari una atenció, i el sistema no està preparat. I aquest és el gran problema. Arrel de la pandèmia ha posat en evident i ha trencat moltes fronteres per poder parlar de jo no estic bé emocionalment, em sento trist, o qualsevol altra circumstància emocional que potser 10 anys enrere costaria més de parlar. Ens ha ajudat a lluitar contra l'estigma en quant al trastorn o la malaltia mental. Hi ha patiment, ningú està mal perquè vol, això és molt important, i s'ha de tenir el mateix tracte o la mateixa mirada de cura com qualsevol altra malaltia que patim, en el nostre cas, o cos.
Creus que segueix havent tabú o estigma sobre el suïcidi?
Sí, encara n'hi ha. Encara n'hi ha perquè és curiós, nosaltres amb un petit estudi que hem fet, el 63% dels supervivents a la mort per suïcidi no tenien informació de com prevenir-lo. Aleshores,
és bèstia, això, el 63%.
El 63%. Aleshores, és una xifra molt alta, de que, comptant que la meitat de la mostra doncs, estava dintre del sistema de salut mental. Jo crec que és una paraula que, fins i tot quan tu estàs davant d'un pacient que pot tenir un cert risc, penso, i és una opinió personal, que el fet de verbalitzar-ho o de comentar-ho fa possible que això pugui passar. Aleshores, això és com una frontera o un mecanisme de defensa de que bueno, no fa falta, no?, parlar d'aquesta prevenció, perquè això no passarà, però malauradament passa. Mm.
A l'associació, després del suïcidi, associació de supervivents, i teniu grups de suport en aquesta associació. Com funcionen?
Els grups de suport funcionen en que, bueno, són supervivents i estan portats per els per mateixos supervivents que han fet formació en dol, i funcionen en que, bueno, bàsicament està orientat a crear un espai de confiança, de seguretat. Són grups tancats, no pot ser que hi hagi moviment de moltes persones en el grup, perquè això no dona seguretat i estabilitat en el grup, i funciona de manera molt reduïda, són grups petits i funciona de forma quinzenal o mensual. I de lo que es tracta és de que en allà tothom pugui sentir, dir el que sent o el que pensa d'una forma sense estigma, sense tabú, sabent que tens davant amb un a l'altre un igual. I que aquesta persona en algun moment del seu dol va estar en el moment que tu estàs, no? Quan fa 6, 3 mesos, un any, aquesta persona que està al teu costat ha estat en aquell moment i sabrà com comprendre el que estàs dient. I funcionem, doncs, bàsicament són grups que estan oberts a tothom, s'han de fer algunes acollides prèvies, que s'ha de valorar les circumstàncies personals, i, bueno, només t'he de dir que aquest any 2023 hem tingut un increment de la demanda entorn a un 20%.
Un 20%?
Sí.
A causa de què creus que és aquest increment?
Primer, perquè les persones necessiten, saben que des del primer moment necessiten ajuda, i que aquesta ajuda no està dintre d'un context del sistema, i que malauradament l'amor per suïcidi i viure-la i el procés de dol necessita de parlar. Aquest poder parlar tu no ho trobes en la família, perquè la família també està en procés de dol, i cada vegada crec que l'entitat és un recurs que està més en la ment i com a recurs en aquelles persones que estan atenent aquells familiars. Però el més curiós és que també ens troben a través d'amics, o sigui, els amics busquen aquesta ajuda per a aquella família que acaben de viure una mort per suïcidi, i els hi faciliten les dades de la nostra entitat perquè han fet la recerca per internet.
Quin tipus d'informació i orientació ofereix l'associació a través d'aquestes trobades, a través d'aquestes entrevistes?
Mira, primer informem del que suposa un dol per suïcidi. És un dol llarg, complex, i molta gent té l'expectativa de que el dol acaba quan hem fet el comiat en el funeral, i això triga més.
No és un dol normal, no, no estem parlant d'un dol.
No. És un dol que necessita més temps dels dols que nosaltres podem intuir per una mort natural, que evidentment cada persona necessitarà el seu temps, però en un dol per suïcidi podem parlar perfectament entre 2 i 3 anys. Orientem també a què dir als nens o als petits de la família, als adolescents, com dir-ho, com abordar-ho, o a la gent gran, perquè se sentiran molt culpables de seguir visquent, perquè per llei de vida et diran que ells tenien que haver mort primer.
Clar, tampoc deu ser el mateix perdre una persona quan ets un adult que quan ets un infant que quan ets un adolescent, suposo.
Sí. Aquí és important. Mira, el percentatge més gran de morts per suïcidi es donen en la franja d'edat entre 40 i 55 anys. És l'edat madura de la persona, on estàs establert en família o bé amb la feina, no? Fixa't que hi haurà molts adolescents, els fills d'aquestes persones que estan morint per suïcidi, que viuran aquest primer dol per la seva vida, amb la qual cosa això dificulta, perquè són persones joves que no s'han afrontat amb un altre dol, o pot ser amb un dol d'una persona gran de la família, però no estan preparats. Vull dir, l'expectativa del dolor de l'altre, sobretot el temps en quan ha d'estar en aquest dol, és important treballar-ne en els grups de dol.
Dissabte passat, com saps, va ser el Dia Internacional del Supervivent, i vosaltres vau tenir unes jornades a l'Hospital de Sant Pau. Com va anar allò?
Va anar molt bé. Va ser ja fa 11 anys que la celebrem, aquesta jornada internacional. Van venir més de 130 persones a trobar-se. És la primera vegada que nosaltres obrim i fem grups a persones que no han passat abans per nosaltres, que ens han conegut i que poden seure's davant de l'altre amb la mateixa experiència per primer cop moltes vegades, i va anar molt bé, molt bé. La gent surt com amb menys pes a la motxilla, que dic jo, no? Has pogut per fi trobar-te amb algú que et pot entendre només amb la mirada.
Cecília, em deixa saludar una persona? Mira, ens acompanya la Niobe. Niobe, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Hola, bon dia, gràcies a vosaltres per...
La Niobe és una... Deixa'm-ho dir, és una... Com la Cecília, eh? És una valenta, és un testimoni supervivent de temptativa de suïcidi. Niobe, no vull que m'expliquis, aviam com matitzo aquesta pregunta, no vull que m'expliquis el cas particular de què t'hi porta, sinó emocionalment què t'hi porta aquesta temptativa. No sé si m'explico, eh? La desesperança.
Bàsicament, sí. El saber, bueno, el creure que estàs en un pou del qual no podràs sortir i l'única manera de deixar de patir, tant tu com les persones que t'estimes, serà aquella, desaparèixer.
Niobe, ara com estàs?
Ara molt bé. Estic totalment recuperada de tot, tinc la meva família, bueno, tinc la meva vida normal, treballo, tinc parelles, estic independitzada, és a dir, el grup d'amics, faig vida d'una persona normal. Per tant, això va passar fa molt temps.
En algun moment, Niobe, has pensat, hòstia, que vaig intentar tu?
Sí, clar.
Sí, eh?
Clar, clar. I en el meu cas van ser 3 vegades.
I suposo que són moments durs, també, quan penses... Uau, és que... No?
Sí, no, però alhora entenc. En aquell moment no veia cap altra sortida. Mm-hmm. Ara tinc molts més recursos i sé que si estic malament puc parlar amb la meva parella, puc parlar amb els meus amics. En aquell moment estava, em trobava completament sola. Mm-hmm.
Li preguntava abans a la Cecília, a Niobe, perquè jo crec que amb una ràdio eminentment social com la nostra, com Ràdio Estel... parlem molt de salut mental, sobretot arran de la pandèmia, de que s'ha posat molt sobre la taula, de que hem d'intentar trencar una mica tabús. Creus que la qüestió de la salut mental l'hem posat tots el que cal sobre la taula o encara queden passes per donar?
Jo diria que mai és suficient. Mai se'n parla suficient, mai se'n fa el ressò que realment... s'hauria de fer per la importància que té. Estem parlant de persones. Mm. Persones com qualsevol altra que en algun moment necessiten ajuda.
Mm. Amb el Niobe parlàvem de tu i amb la Cecília parlàvem d'un altre tipus de supervivents que són els familiars que acompanyen. Com van reaccionar les persones estimades que estaven al teu voltant?
Al començament, bueno, és el que també ha comentat la Cecília, és a dir, no saps el perquè o no van saber reaccionar tampoc, o sigui, estaven totalment en xoc, perquè mai t'ho penses, sobretot la primera vegada, les altres dues, doncs, bueno, o sigui, ja tenien certa experiència, entre cometes. Mm-hmm. Però la primera vegada va ser un xoc increïble.
Com hi ajuden a tot plegat associacions com Després del Suïcidi, Associació de Supervivents?
Bàsicament és el que, bueno, també comentava la Cecília, és el, entenc que seria el sentir-se no sentir-se bitxos raros, sinó saber que hi ha molta més gent com ells, com aquestes, els familiars de la gent que mor per suïcidi, i simplement el fet de parlar-ho, per mi i per ells, entenc, ja és treure't un gran pes de sobre. El sentir que no ets culpable, que això ha passat perquè ha hagut de passar per un motiu X, però el fet de sentir companyia, estar amb persones iguals a tu i poder parlar realment del que sents en aquell moment sense tabú, sense estigma, sense sentir-te jutjat, això no té preu.
Ara em parlaves d'estigma, de sentir-vos com uns bitxos raros. Hi ha molt estigma encara a dia d'avui, el 2023?
Sí, qui digui que no, menteix. Tu, per exemple, buscant feina, hi ha moltes vegades que hi ha parons a la vida. Per mil motius, però un dels motius pot ser una crisi per temps de salut mental. Mm. Doncs això no ho explicaràs en entrevista de feina. Encara que sigui el més normal del món, perquè li pot passar a tothom, però això no ho explicaràs pas perquè ja penses que, ui, si explico la realitat no m'agafaran perquè pensaran que sóc dèbil, que sóc una histèrica, que no em sé controlar, etcètera, etcètera. Mm.
És importantíssim això que estàs dient, eh, Niobel? I pot passar a tothom.
Sí, per suposat.
Que a vegades creiem, el que deies, eh? A vegades creiem que això només passa a persones que poden ser dèbils mentalment, i això és absolutament fals.
Totalment, o sigui, segons l'OMS, crec que veuran una de cada quatre persones en algun moment de la seva vida, o sigui, tindrà un problema de salut mental.
La millor prevenció, Niobe, és el que estem fent ara? És parlar-ne, és fer-ne divulgació?
Sí. Opinió personal, eh, també. Uh-huh. Però és 100%. O sigui, que se'n parli, que se n'escolti, que estigui el missatge a l'agenda diària, a l'agenda política, arreu. O sigui, tot el que jo, per exemple, el que sentia era que és això. O sigui, estava sola. Estava sola, era un bitxo raro, jo estava malament, havia de deixar de fer passar malament també als altres.
Jo crec que si és una conversa dura, la que estem tenint tant amb la Cecília com amb la Niobe, una de les meves pors, i deixeu-me que sigui molt sincer, una de les meves pors a l'hora de parlar amb vosaltres era caure en la condescendència. Tu has viscut això, Niobe?
Sí.
La gent cau, en la condescendència?
Sí, clar, després de... et tanquen en una bombolla. Sí. Ui, no li dic això perquè no s'ho prengui malament... Ai, doncs potser encara no està preparada per fer tal cosa o tal altra, però, ostres, o sigui, ja ho diré jo.
Com perjudica?
Si m'hi sento preparada o no, perdona.
Exacte, com et perjudica aquesta condescendència que a vegades creiem que és positiva?
Per mi és una barreja de condescendència i paternalisme. Mm. O sigui, una vegada que has explotat, has tingut alguna crisi o el que sigui, tothom té molta por que ho tornis a fer. I, per tant, intenten, de la forma que saben i poden, protegir-te. Però és que potser aquesta protecció, que pot venir amb molta bona fe, eh? O sigui, jo no diré que no, però aquesta mateixa protecció és alhora... no sé com dir-ho, és com... és negativa per nosaltres. O sigui, deixeu-nos fer la nostra vida. Nosaltres, o sigui, està clar que en aquell moment estàs malament a nivell psicològic, estàs malament a nivell emocional, però també no ets una nena petita, no ets un nen petit. Saps el que necessites, saps el que vols i sobretot saps el que no vols. I el que no vols és que t'atxin com a bitxo raro per sempre.
La Cecília que va fent que sí, que sí, que sí, que sí. Cecília, tu és des de l'altra banda, diguem, no? Com a supervivent i, per tant, familiar i, per tant, com a acompanyant de tot plegat, tu has patit també aquesta condescendència?
Sí, perquè la Niobe diu una cosa... Bueno, una forta salutació, Niobe. Diu una cosa molt important, que hi ha una certa por de que torni a passar. Aleshores, el dolor tan descol·locat, no, de la vida, això fa que la resta puguin estar una mica més en alerta, que et cuidin una mica més, i inclús tu mateixa tens la por de que torni a passar. Mm-hmm. I sí que es viu, però és important el que diu la Niobe. Sempre una cosa és curar, tenir cura de les persones, però sempre validant qui és aquella persona, quines són les seves decisions, i acompanyant-la en dir, bueno, aquest no és el moment, podem esperar, però sempre validant a la persona.
Li preguntava a la Niobe si la millor prevenció era la divulgació, i també feies que sí amb el cap, eh?
Absolutament.
També ho feu des de l'associació, això?
Sí, sí, sí. És un exemple el que tu puguis, com obertament, que puguin donar aquesta experiència en primera persona per divulgar, lluitar contra l'estigma d'un tema ja molt dur. Ahir estava parlant per telèfon amb una persona perquè, bueno, reconeixien una part de la nostra tasca, i jo li deia, dic, és que és molt difícil quan tu vas a demanar un suport o inclús recolzament econòmic per projectes que podem fer, i quan em diuen, ah, sí, sí, molt bé, i de què es tracta? Dic, mira, ens dediquem al suïcidi, a donar un suport als familiars. Ja costa. Ja costa.
I a mi que em costen preguntes com aquesta, però jo crec que les he de fer, i segur que la Niobe no és la primera vegada que li fan ni l'última que li faran, eh? Niobe, ens escolta, és una ràdio, ens escolta, espero que molta gent Què li diries ara mateix a una persona que ens estigui escoltant i que estigui malament?
Que parli de com se sent, que ho expliqui, perquè un problema mirat des de quatre ulls es veuen més solucions que des de dos. I per molta por que tingui, ho parli amb qui sigui, un company de feina, una amiga, un amic o qualsevol xat, arreu. Qualsevol persona, o sigui, que necessitem suport. I són persones emocionals, també. I el no sentir-nos sols és la clau. Que no s'ho callin, no són dèbils, no són bitxos raros, molta gent li passa, i a molta gent passem per crisis a nivell emocional al llarg de la nostra vida. Una, dos o mil. Però de tot se surt.
Tens por, Nio, bé, a dia d'avui, de tornar a caure en una crisi?
No m'ho plantejo, perquè ara tinc les eines i ara sé fins a on puc arribar, què sento jo quan estic malament, com poder sentir aquella emoció. Més que... abans el que no volia era sentir emocions, realment, perquè totes les emocions que sentia eren molt negatives. Ara tinc les eines, ja no per deixar-les de sentir, perquè mai deixarem de sentir emocions, sinó per poder-les reconduir.
Cecília, què li diries a una persona acompanyant d'una persona que està malament?
Per mort per suïcidi. De que el camí serà llarg, que no serà fàcil. Hem de fer-ho, però que sempre va molt bé caminar amb dos bastons. I aquests dos bastons pot ser el que tinguis una persona al costat, que et validi els sentiments, que et deixi plorar i que et deixi parlar d'allò que estàs sentint, la culpa, la ira, la vergonya, tots aquests sentiments que ens revolucionen tremendament la nostra vida i el nostre benestar emocional, que queda absolutament anul·lat, no? I sobretot que hi ha al final del camí i esperança per tornar a reconstruir la vida.
Li deia a la Cecília quan entrava avui a l'estudi de Ràdio Estel, li deia, a part de... serà una entrevista complicada. li deia, cal parlar-ne molt d'això. I les dues coincidíeu, i m'ha fet molta gràcia que hagueu coincidit, de fet els tres coincidim, i que millor que el món coincideixi. La millor prevenció és parlar-ne, i és el que havíem de fer, i és el que continuarem fent. Parlant-ne, com a mínim, en aquest programa, a la caravana de Ràdio Estel. Cecília Borràs, presidenta de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Nio, bé, moltíssimes gràcies. Una abraçada gegant.
A vosaltres.
Te he visto más alta, ni más guapa, ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños.